Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell és un dels 50 ajuntaments i entitats socials que reclamen la restitució de la llei 24/2015 en la seva totalitat. Una norma que pretén lluitar contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica i que el Constitucional va retallar arran d'un recurs del PP. L'alcalde Matías Serracant ha participat aquest matí al Parlament en l'acte de presentació d'un manifest que exigeix al govern de Pedro Sánchez desfer el recurs dels conservadors.
El primer que exigim és la retirada del recurs d'inconstitucionalitat per part del govern Sánchez. I que aquest hauria de ser el desencadenant després de la recuperació d'aquesta llei. Entenem que aquest és el pas inicial per engegar tota la tramitació i que puguem recuperar tot el conjunt del seu articulat.
Catalunya és el territori de l'Estat on hi ha més desnonaments i es calcula que amb la plena vigència de la ILP Habitatge se'n podrien evitar uns 35.000 més cada any. És el principal titular d'aquest dimecres 17 d'octubre, però en tenim més que ho resumim a continuació. Sabadell impulsa una ordenança per regular la instal·lació i l'activitat dels clubs de fumadors de cannabis. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Una mesa de treball ha abordat el tema en els últims mesos davant la proliferació d'aquest tipus d'entitats a la ciutat. Marisol Martínez, tinent d'alcalde de promoció de la ciutat i regidora de comerç, diu que la norma ha de servir per evitar que aquests clubs s'acabin convertint en una tapadora per traficar.
Creo que esa es la verdadera, el verdadero debate sobre los clubs de cannabis, ¿no? Los que cumplen la función para lo que la ley permitió esas asociaciones. Una asociación, por lo tanto, y además tienen que estar como tal, como asociación de club, y no como un bar o como un local o como un garito de ir a consumir. Y muchísimo menos de venta.
L'Ajuntament té comptabilitzats una quinzena de clubs, la major part situats al barri de Gràcia i al centre.
Durant el Notícies Migdia també conversarem amb el president dels Geganters i Grallers de Gràcia, Albert Gusi.
Ho farem amb motiu del 35è aniversari de l'entitat, una efemèride que la colla clourà amb una gran festa a la plaça del Treball.
Sabíeu que el Teruel, el pròxim rival del centre d'esports a la Lliga, va ser el primer equip que va entrenar Toni Saligrat?
El tècnic arlequinat va dirigir el conjunt aragonès la temporada 2003-2004 a l'Hotel Suís. Recordarà amb el propi Saligrat el seu pas per aquest club, però també amb dos jugadors que van estar a les seves ordres i un periodista que seguia l'actualitat de Teruel en aquell moment.
Tot plegat serà d'aquí a mitja hora. Abans d'entrar en matèria, rebeu una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara és moment de repassar la previsió del temps. I avui ho fem amb la Carme Farnell, que ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores els núvols aniran apareixent per les comarques del litoral i prelitoral, deixant un cel variable però amb força estones de sol, i també serà durant la tarda quan s'esperen alguns plugims, alguns ruixats puntuals cap a les comarques de Barcelona, Girona, Pirineu i Prepirineu, mentre que cap a la zona de Ponent o comarques de Tarragona s'espera un temps força més estable. En general, les temperatures es mantindran suaus, han d'anar pujant, mantindrem un ambient agradable també durant la tarda. I atenció, perquè estem a l'espera de canvis que arriben sobretot aquesta propera nit, ja en forma de pluges que podran afectar qualsevol punt del territori, i de cara a demà que s'entrin més les més actives durant bona part de la jornada cap al litoral i per al litoral. Serà de cara al final del dia de demà que les més importants quedaran restringides cap a les Terres de l'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens fixem en quina és la situació del transport públic a aquesta hora. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem dir que els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona funcionen sense problemes, sense incidències remarcables. Situació, per tant, de normalitat pel que fa al servei del transport metropolità. Recordeu, però, que durant els treballs de millora que s'estan fent a la línia R8 de Rodalies s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. I pel que fa al trànsit, tranquil·litat a la xarxa viària més propera a Sabadell. Sabadell, fluïdesa en el trànsit a la C58 i només cal destacar alguns problemes a la Ronda Litoral, on hi ha 4 quilòmetres de circulació lenta en sentit Port Nus del Llobregat. Front comú dels ajuntaments, entitats municipalistes, sindicats i entitats del tercer sector per demanar el restabliment de la llei 24/2015 contra els desnonaments i la pobresa energètica. Una cinquantena d'agents socials i polítics, entre ells l'Ajuntament de Sabadell, s'han adherit al manifest impulsat pel grup promotor de la ILP Habitatge, un document que insta el govern de Pedro Sánchez a retirar el recurs contra la norma aprovada pel Parlament català el 29 de juliol de 2015.
Cada dia hi ha una centena de desnonaments a Catalunya, una sagnia que es podria frenar gràcies a la llei 24/2015, que vol lluitar contra l'emergència habitacional. Alguns dels seus articles, però, van ser retallats per un recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP al maig del 2016. Avui s'ha presentat un manifest per demanar-ne la retirada i que la llei es pugui restituir. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, espera que l'acte d'avui serveixi perquè el govern central mogui fitxa.
Està clar que el fet que sortim avui totes aquestes entitats hauria de suposar un canvi en les polítiques del govern socialista, del govern de l'Estat, i esperem que així passi, com esperem que tantes altres coses canviïn, almenys tenim aquesta esperança amb el govern del Partit Socialista. El temps dirà si aquesta expectativa es compleix o no es compleix, però en tot cas la nostra prioritat i la nostra responsabilitat és seguir exigint que mesures que són tantes i tan diverses, no?, de lleis catalanes que havien estat impugnades i que han estat retallades pels poders de l'Estat, doncs es puguin anar recuperant.
Entre les mesures que contempla la llei 24/2015 hi ha que els grans tenidors, és a dir, els bancs, cedeixin els pisos buits o que s'asseguri un lloguer social per les famílies en risc de perdre casa seva o que ja l'han perduda. Serracant assegura que és vital poder recuperar la norma en la seva totalitat perquè els ajuntaments deixin d'estar amb les mans lligades per lluitar contra l'anomenada emergència habitacional i la pobresa energètica.
Des que el Constitucional va anul·lar aquests articles, encara tenim moltes menys eines. Per tant, el que ens cal és no només recuperar aquests articles de la 24/2015, sinó anar molt més enllà, no? Ens cal una nova LAU, una nova llei d'arrendaments urbans, ens cal més finançament pel parc públic i ens cal que l'habitatge sigui al capdavant de l'agenda política a Catalunya. Fa 7 mesos anàvem amb l'alcaldessa de Badalona també a reclamar, doncs, que aquesta sigui una prioritat en les polítiques públiques també en l'àmbit de la Generalitat.
Es calcula que a Sabadell hi ha 1 miler d'habitatges ocupats en situació irregular i que cada mes es programen una quinzena de desnonaments per part d'entitats bancàries, una xifra que s'espera que pugui créixer després que el BBVA hagi venut la major part del seu parc immobiliari al fons Voltor Cerberus.
Una emergència habitacional que en part s'explica per la precarietat laboral. Precisament un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona conclou que aquesta precarietat, sobretot entre adults joves de 30 a 39 anys, no para de créixer. Malgrat que les dades de l'atur han fluctuat i en els últims anys milloren, la temporalitat dels contractes laborals continua en augment. Per posar una dada, una dona nascuda el 1957 passava menys d'un any i mig en precari, mentre que una nascuda el 1977 viu en la temporalitat més de 3 anys i mig. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Aquestes dades no només representen un problema per als adults joves que viuen aquesta precarietat, sinó que afecta tota la població. Una de les responsables de l'informe, Mariona Lozano, ha posat l'accent en com repercuteix aquesta problemàtica a tota la societat. Ho ha explicat en una entrevista al programa Al Matí.
És la franja de formació familiar. La gran inseguretat o l'alta inseguretat en aquestes edats no només comporta problemes en el mercat laboral, també fa que aquestes persones s'ho pensin dues vegades abans de comprar una casa, tenir un fill o un segon fill, etc. Llavors, les conseqüències de la inseguretat laboral en aquestes edats ens afecten a tots, perquè no només posposa la paternitat, també posposa els projectes de vida dels adults o de la primera etapa de l'adultesa, no, diguéssim.
En total, s'han analitzat una vintena de generacions per tenir una perspectiva global de l'evolució de la temporalitat a la feina, una situació precària que afecta més les dones que els homes. Actualment, la bretxa de gènere se situa en més d'un any per a les dones en comparació amb la precarietat que pateixen els homes. L'estudi, que ha estat elaborat amb dades extretes de l'Institut Nacional d'Estadística i de l'Enquesta de Població Activa, conclou que calen polítiques urgents per millorar l'estabilitat laboral de les persones entre 30 i 39 anys.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
I Sabadell tindrà una ordenança de regulació dels clubs canàbics en els pròxims mesos, sorgida d'una mesa de treball amb la presència d'agents econòmics de la ciutat. Així ho ha confirmat aquesta emissora la tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat i Comerç, Marisol Martínez. Amb aquesta normativa es pretén regular l'activitat d'aquests locals, que després que el Tribunal Constitucional hagi anul·lat la Llei Catalana de Regulació dels Clubs Canàbics aprovada al Parlament l'any passat.
Ara mateix hi ha 15 clubs canàbics registrats a la ciutat, la majoria concentrats al centre i al barri de Gràcia. La nova ordenança pretén regular qüestions com la distància que hi ha d'haver entre ells o en relació a escoles, centres cívics o equipaments sanitaris, però també vol anar un pas més enllà, garantir que són realment clubs canàbics. Ho ha apuntat Martínez.
Creo que tiene que haber un sentido común en cuanto a las distancias, pero me parece muchísimo más importante controlar que el club tenga el sentido que por el que está legalizado, que sea un club y no sea un local. Más allá de eso, o sea, no se utiliza al final para sea un local de venta o sea un local que fomente el consumo. Y creo que esa es la verdadera, el verdadero debate sobre los clubs de cannabis, ¿no?
En aquest sentit, la tinent d'alcalde assenyala la importància de coordinar esforços amb la policia municipal per garantir la legalitat de l'activitat. D'altra banda, també assenyala que la presència d'aquests locals es té molt en compte a l'hora de dissenyar campanyes de sensibilització adreçades a joves sobre els efectes del consum de la marihuana.
Precisament la legalització de la marihuana a l'estat espanyol suposaria uns ingressos anuals de més de 3.300 milions d'euros. Això calcula la Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, tenint en compte el consum d'aquesta substància i els impostos directes i indirectes que suposaria la seva regulació. De fet, l'anàlisi publicat a la revista Canyamó calcula que el volum de negoci anual seria de 8.500 milions d'euros, sense comptar que encara es mantindria un 15% del mercat negre.
Legalitzar la marihuana suposaria la regularització de més de 100.000 llocs de treball, fet que suposa 1.400 milions d'euros només en IRPF, 371 milions en impostos a societats i 1.021 milions d'IVA. Però més enllà de les dades econòmiques, la legalització tindria un clar efecte social. El responsable de l'anàlisi, David Pera, assegura que el consum d'aquesta substància baixaria.
És molt probable que les persones més normatives, és a dir, les que tenen una estructura de personalitat que són molt normatives i mai infringeixen les normes, és possible que aquesta gent faci un consum experimental, però totalment experimental, perquè si és legal, pues ho provaran. Però en cap cas augmentaria la demanda. Tot el contrari, és molt possible que ens baixés especialment entre els més joves. Perquè ara els menors, ningú els demana cap tipus de DNI ni control a l'hora d'anar a comprar cannabis, i en un mercat regulat seria francament més difícil. Perquè, òbviament, qui tingués una llicència de cannabis, tal com s'ha fet als altres models, que també esperem que es fes en aquest sentit, qui vengués a menors seria una falta molt greu i se li retiraria la llicència.
El primer país del G20 que legalitza el cannabis amb finalitats recreatives és el Canadà, que ho fa a partir d'avui. Pere creu que el model canadenc és totalment exportable a l'estat espanyol i, de fet, insisteix que aquí la legalització funcionaria encara millor. Tot i això, lamenta que la tradició conservadora, ha dit, dels poders espanyols podria frenar la legalització, malgrat els bons indicadors econòmics.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Un minut i mig per arribar al punt de 3:15. Les entitats sobiranistes comencen la campanya per atorgar la medalla del mèrit ciutadà Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell. Òmnium, Sabadell per la independència, o Free Carme Forcadell, han llançat la proposta al consistori i ara iniciaran una recollida de firmes entre la ciutadania. Segons les entitats impulsores del manifest, Cuixart, Sánchez i Forcadell, que estan empresonats i investigats pels delictes de rebel·lió i sedició, tenen prestigi personal, cívic i professional suficient, a més d'haver participat en moviments socials per millorar la societat. Neus Alsina, coordinadora de Sabadell per la Independència, apuntava alguns dels mèrits que tenen els Jordis i també Forcadell.
Tots tres han destacat en la innovació en els seus respectius camps de desenvolupament professional, la universitat, el món empresarial i la funció pública. 7. En Jordi Cuixart i Carme Forcadell han projectat la imatge al món de la seva ciutat adoptiva, Sabadell, i continuen fent-ho des de la presó, sense defallir, per enfortir les entitats a les quals pertanyen, a la nostra ciutat.
Des de Ciutadans ja s'ha criticat la proposta perquè consideren que seria una provocació i que crearia tensió innecessària. I el Cercle Podem Sabadell de Cano valora no presentar-se dins de la confluència d'En Comú Podem Sabadell després de denunciar una manca de democràcia interna dins del partit. El Cercle de Cano també ha anunciat que es desmarca de les primàries que el partit celebra aquest mes de novembre perquè asseguren és un procés forçat.
El Cercle Podem Sabadell de Cano, liderat pel regidor de Salut Ramon Vidal, es planteja no presentar-se a les eleccions municipals del maig sota la confluència d'En Comú Podem Sabadell, encara que això impliqui trencar també amb la secretària del partit, Marta Morells. Els militants mostren disconformitat amb la dinàmica del grup, ja que asseguren no admeten les seves propostes i hi ha una gran falta de democràcia interna. Des del Cercle de Cano també es queixen de les imposicions que asseguren rebre de les executives, en especial del Consell de Coordinació de Podem Sabadell. El Cercle de Podem Sabadell de Cano també ha anunciat que no es presentaran al procés de primàries del partit, que finalitza a finals de novembre. Consideren que aquest és un procés forçat i imposat i es mostren a favor de mantenir aquestes primàries en la data originalment prevista, el gener del 2019.
I aquest any els geganters i grallers del barri de Gràcia han arribat als seus 35 anys d'història. Mèrida, que ja van celebrar per la Festa Major del barri a mitjans de setembre, però que aquest cap de setmana clouren amb una gran festa a la plaça del Treball. Per saber com ha anat l'aniversari i conèixer què tenen preparat per aquest cap de setmana, parlem amb el president de l'entitat, l'Albert Gusi. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els geganters, teniu ganes de deixar empremta en aquest final de festa i heu muntat un bon concert per dissabte a la nit. Qui vindrà a celebrar amb vosaltres els 35 anys?
Doncs mira, justament l'orquestra Diversiones, una orquestra així que surt una miqueta de tots els estereotips d'orquestres que volten ara pel país.
Per la gent que no la conegui, aquesta orquestra, dius que surt una mica dels motlles, són un grup bastant original, eh? Què fan?
Bueno, bàsicament toquen música de totes les èpoques, llavors així no ens centrem només en el que és el jovent de modern i això, però vull dir, l'espectacle que porten a sobre de l'escenari és bastant impactant i bastant important, la veritat.
Abans d'aquest concert, des de la tarda, fareu el que millor sabeu fer, òbviament, hi haurà una cercavila des de l'Ajuntament. Com anirà?
Sí, doncs mira, justament és una cercavila bastant familiar, perquè hem convidat a les colles més properes de nosaltres, també per proximitat, perquè vull dir, venen totes les colles de Sabadell, i llavors també hem convidat a Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, que tot i ser poblacions molt properes, són també molt, molt properes a dintre de la colla, ja que hem fet moltes coses junts i a vegades ens ajudem mútuament.
També fareu un sopar popular. S'hi pot apuntar tothom que vulgui. Com ho poden fer?
I tant, la veritat és que el sopar és una cosa que no estem acostumats a... O sigui, sí que estem acostumats a donar de sopar a les colles que convidem, però el fet de fer un sopar popular és una manera també d'obrir la colla al barri i bàsicament a Sabadell. És el sopar serà a les 9 del vespre a la mateixa plaça del Treball i els tiquets els podeu guardar, diguem, enviant-nos un correu al correu de la colla, o si no, a dos bars del barri, que són el Griu, el bar del Cirbo, i el Taler, que és el mateix bar que hi ha a la plaça del Treball.
Espereu que sigui molt multitudinari?
Esperem que sí. La veritat és que hem fet alguna reunió, inclús amb l'Ajuntament i aquestes coses, i ens esperem que sigui bastant multitudinari. Vull dir, una cosa tan gran no l'hem feta mai, però creiem que era el moment i a tope amb la festa, perquè crec que ens ho mereixem, que portem un any de molta feina.
Com ha anat precisament aquest any el dels 35 anys d'història?
Home, la veritat és que ha sigut un any una miqueta dur, perquè hem tingut moltes sortides, hem anat a molts llocs, vull dir, i es va poder veure el dia de la festa major del barri, que vam portar més de 20 colles, amb unes 50 i escaig de figures, i quasi 600 persones sopant. Vull dir, va ser com el colofó a l'any perfecte, que a més tindrà com un altre dia per acabar de rematar-ho del tot.
I quins reptes teniu com a colla abans d'arribar als 40?
Ostres, reptes. Jo espero que resistir, com aquell qui diu, que a vegades costa una miqueta fer coses, encara que almenys amb la nostra colla tenim molta gent que ens dona suport, el barri sempre està darrere, l'agrupació de veïns, moltes entitats del barri, però dir, sobretot és resistir, perquè vulguis o no, és una cosa sense afany de lucre, i a vegades costa seguir i poder fer tot el que fem, bàsicament.
Havies parlat ara fa un moment de les sortides que heu tingut durant aquest any. Intentar captar gent nova és la principal dificultat?
Sí, la veritat és que és un apunt que sempre surt a totes les reunions que fem amb altres colles o amb altres entitats, del fet de que sí, o sigui, sortim al carrer i ve molta gent, però ostres, llavors no tenim prou de gent com per sortir al carrer. Llavors és un apunt que intentem treballar-hi per aconseguir que molta de la gent, aquesta que ens ve a veure perquè li agrada molt el feix geganter, intentar-lo, doncs, portar-lo cap aquí i que pugui viure-ho des de dins, que és totalment diferent a com es viu des de fora, però vull dir que és un punt que tenim tots molt present i que s'ha de treballar, la veritat.
I quina és la pròxima cita que teniu marcada al calendari?
Doncs mira, a part d'aquest 20 d'octubre, la setmana que ve acabem, diguem, temporada entre cometes, i anem com a colofó final de la festa, anem al vi novell, que se celebra l'11 de novembre, allà a la bodega Coca, que és el dia que obren el vi nou de la temporada.
Doncs estarem molt pendents de les pròximes cites, aquestes dues que ens apuntava ara l'Albert Gusi, sobretot de la festa d'aquest dissabte a la plaça del Treball. Felicitats, Albert, per aquests 35 anys i esperem que en siguin molt més.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Brahms, Leonard Bernstein i Claude Debussy seran els protagonistes de la primera part de la temporada de Joventuts Musicals. L'entitat ha presentat aquest matí els tres primers concerts de l'any musical a Montclar-Tossa Vall-de-Llenc. La primera cita és aquest divendres amb un concert molt especial per un dels intèrprets. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Serà especialment emotiu pel sabadellenc Josep Maria Almirón, un pianista que ja ha assolit una sensibilitat única i està considerat un dels intèrprets més valorats de casa nostra. Divendres pujarà a l'escenari del Teatre Principal amb el violinista Albert Torreguera per tocar les sonates de Brahms. Joana Soler és la presidenta de la Joventut Musicals.
Jo no em cansaré de dir que Sabadell és una ciutat molt rica musicalment i molt rica en intèrprets i en compositors. I des de Joventuts Musicals i l'Ajuntament de Sabadell hem tingut sempre molt clar i molt present de programar aquests intèrprets, no tan sols quedar-nos amb els que són més mediàtics, que també, però sinó que donar facilitar i donar pas a tot aquest gran nombre de gent de casa nostra.
El cicle de cambra seguirà el novembre amb un concert dedicat a Claude Debussy i Leonard Bernstein. Sota el títol East and West Side Story, el pianista format a la ciutat Daniel Ligorio interpretarà les estampes i l'illa negra de Debussy i les sinfonies i les danses de Bernstein composades pel musical West Side Story. El programa es tancarà amb els quadres d'una exposició del compositor rus Modest Mussorgsky. El primer cicle de les Joventuts Musicals també tancarà el 14 de desembre amb el concert del cor de cambra sota Palau de Blanes. We'll be right back.
que els ho van fer. Nosaltres també. Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terrat Urpí farem en directe els programes musicals d'aquesta casa.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Vine a veure Ràdio en directe al Terrat Urpí. Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, hi ha entrada gratuïta.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Continua l'estira i arronsa per l'aprovació dels pressupostos per l'any que ve. Partit Popular i Ciutadans, però, ja han anunciat avui ofensives per defensar Espanya davant d'uns pressupostos generals elaborats per l'executiu de Pedro Sánchez.
En paraules d'Albert Rivera, líder de Ciutadans, els comptes són un fake per Pablo Casado, demostren que el president del govern és hostatge dels independentistes. A més, els populars han apuntat als passadissos del Congrés que els comptes podrien ser il·legals perquè l'article 15 de la Llei d'Estabilitat obliga a votar el sostre de despesa encara que aquest sigui ja vigent. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ja ha negat aquest extrem.
Doncs precisament el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es reunirà aquest divendres a Lledoners amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.
Una trobada que arriba enmig de les pressions perquè els grups independentistes donin suport als pressupostos per a l'any que ve. Durant la sessió de control al govern d'avui al Congrés, el diputat sabadellenc Gabriel Rufián ha instat a Iglesias a pressionar la Moncloa per alliberar els presos a lloc de pressionar Junqueras pels comptes.
Els cossos de seguretat troben el cos d'Artur, el nen desaparegut a Mallorca després dels aiguats.
Unitats de la Guàrdia Civil i efectius de la Unitat Militar d'Emergències han trobat avui el cos sense vida del nen de 5 anys desaparegut després de les pluges de fa una setmana. L'infant va desaparèixer el dimarts a la nit quan va ser arrossegat per l'aigua amb la seva mare Joana quan circulaven pel seu cotxe a la localitat de Sant Llorenç.
I un últim apunt, la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana a gran escala a la comarca de la Selva.
Més de 350 agents treballen en una macrooperació ordenada per el jutjat de Santa Coloma de Farners. Fins al moment s'han efectuat una vintena d'escorcolls i s'han detingut una desena de persones, tot i que no es descarten més arrestos. La Guàrdia Civil també busca grans plantacions de marihuana en cases amb la llum punxada.
Últims minuts del Notícies Migdia.
La contraportada.
I coreògraf Pol Jiménez presenta aquest dissabte a l'Estruc el seu últim treball, l'anomenat La Oscilante. En aquest espectacle, el ballarí s'ha proposat trobar la gestualitat d'un cos sense gènere en la dansa espanyola, una especialitat en què els moviments estan molt marcats per la ideologia i la normativa.
Pol Jiménez és un coreògraf i ballarí que s'ha dedicat durant anys a la dansa espanyola, però sempre afegint-li un esperit crític i fusionant-la amb altres disciplines. Pel ballarí, els moviments del cos en una dansa són una acció sense un gènere determinat, i precisament en aquest espectacle que presenta el Sabadell ha volgut investigar sobre la possibilitat de ballar des d'una mirada a gènere.
Que, bueno, una mica consisteix en preguntar-se si dintre la dansa espanyola, més que en el flamenc, la dansa espanyola aquesta que es balla amb botes i castanyoles, hi ha la possibilitat de veure cossos o ballarins movent-se més enllà del sexe binari d'home i dona, no? Plantejar una hipòtesi d'un tercer sexe o unes altres possibilitats que no siguin el binarisme.
Jiménez ha explicat que aquesta reflexió sobre un possible tercer gènere neix de qüestionar-se ell mateix el seu propi cos. L'espectacle es preestrena aquest dissabte a les 9 del vespre a l'Estruc i servirà al ballarí per acabar d'ultimar alguns detalls de cara a l'estrena de l'obra el proper 16 de novembre a la Sala Hiroshima de Barcelona.
Doncs amb aquest espectacle, La Oscilante, posem el punt final. Si us us interessa, podeu trobar totes aquestes notícies i d'altres ampliades al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Més informació a les 4 en els butlletins horaris, a les 7 amb el Notícies Vespre, i ara arriba tota la informació esportiva de la mà de l'Adrián Arroyo i el seu Hotel Suís. Que vagi bé, adéu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.